Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest dilluns, 10 de novembre. Les Illes Balears s'allunyen de l'objectiu climàtic de 2030 d'assolir que el 35% de l'energia generada provengui de fonts netes. La capacitat de producció s'hauria de duplicar en els pròxims 4 anys i la realitat és que en els darrers 3 només s'ha estancat i només ha crescut prop d'un punt.
Ara mateix, les renovables tan sols representen el 18% de tota l'energia generada a les illes. El sector relaciona la caiguda de la producció de renovables a la disminució de subvencions en comparació a anys anteriors i als canvis normatius. Marta Pons és la gerent del clúster de transició ecològica de les Illes Balears.
S'ha instaurat dins la nostra consciència que les energies renovables no són rentables si no hi ha subvencions. Quan això no és vera. Les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica són amortitzables i acaba aconseguint una energia més barata.
El mòbil laboral ha crescut un 125% del 2021 enguany. És el tipus d'assetjament laboral més freqüent i està relacionat amb moltes de les baixes d'origen psicosocial.
L'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball reclama un observatori i la vigilància estricta dels protocols a les empreses. Asseguren que la manca d'efectivitat en els protocols i la por dels treballadors a perdre la feina continua deixant molts afectats sense protecció. És el president Ricardo Pérez Atsino.
En la major part de les situacions, la solicitud de la apertura de un procedimiento, de un protocolo por acoso, nosotros estamos viendo constantemente que lo que supone es un agravamiento de la situación y además el paso a acoso institucional.
El jutge de Gata de Palma, Alejandro González, mariscal de Gante, avisa que els processos judicials es dilaten per manca d'inversió estatal a les illes.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, fa només uns minuts, mariscal de Gante, que va prendre possessió del càrrec fa uns dies, ha advertit que els partits judicials estan congestionats. Diu que molts jutges desisteixen de venir a treballar a les Balears per les condicions laborals i de vida. A més, afirma que serà difícil aplicar la reforma l'any que ve.
No creo que haya ninguno que no esté teniendo una entrada de prácticamente el 200%. Es decir, que está entrando en cada juzgado el doble de lo que le correspondería. Evidentemente, esto es un índice de este año. Cada año varía, porque además depende de muchas circunstancias. Se incrementa mucho la tasa de litigiosidad cuando, por ejemplo, hay una crisis económica.
I atenció, perquè a partir d'avui està prohibit criar aus a l'aire lliure per evitar la propagació de la grip aviària. A les illes s'afecta a 14 municipis. Els que se consideren d'especial risc són Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença i Alcúdia. Els nous restants han d'estar en vigilància.
Les restriccions també indiquen que les aus de corral han d'estar en un recinte tancat i queda prohibida la presència d'aviram o qualsevol altra classe d'au captiva en certàmens, ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals. Cal recordar que en els darrers mesos arreu d'Espanya s'han sacrificat més de 2 milions d'au de granja.
I de la crònica internacional, destacam avui que el Tribunal de París decidirà si allibera de la presó l'ex-president francès Nicolas Sarkozy després de 20 dies tancat. Amb aquest apunt arribarem a les 9 i 4 minuts. Ara agafa el relleu el programa al dia amb Marta Grau.
Més informació a ib3notícies.com.
Serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. Començam el programa en 15 graus de temperatura en aquest moment. I iniciem també una setmana en què, ja ho podem dir, és oficial, torna el bon temps a les illes. Temperatures mínimes que oscil·len entre els 7 i els 12 graus i les màximes d'entre 18 i 23 graus. A partir d'avui, vos contam que el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca prohibeix la cria d'aus de corral a l'aire lliure com a mesura preventiva davant l'augment del risc de grip aviària al nostre país. Segons les dades recollides per la Unió Europea, només aquesta temporada s'han notificat més de 900 focus del virus entre aus de corral, silvestres i també aus en captivitat. A Espanya ja s'han detectat 14 focus en aquests animals i més de 60 en aus silvestres. Parlarem avui amb l'investigador i expert en malalties emergents, Juan José Badiola. És un dels majors coneixedors de les malalties zoonòtiques al nostre país. Avui dilluns, a partir de les 9:30, també tindrem tertúlia política.
Sí, Marta, bon dia, i a la que dedicarem una gran part per parlar de turisme. Després d'uns dies a Londres, el govern balear va reivindicar a la World Travel Market la necessitat d'abordar una nova etapa en què el turisme de creixement doni pas al turisme de sostenibilitat com a eix de futur. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, va destacar que després d'anys d'expansió sense precedents ha arribat el moment de posar límits, de combatre la il·legalitat i apostar per la qualitat com a segell distintiu de les Balears. També es plantejarà la necessitat de renovar la planta hotelera. Dos exemples, l'antic Hotel Teix de Magaluf i també l'Hostal Colón de Peguera, que varen passar aquest divendres a la història, literalment. L'Ajuntament de Calvià ha iniciat la demolició dels dos antics establiments hotelers situats en les anomenades zones madures per guanyar espai públic. Abordarem aquesta i d'altres qüestions en aquest debat polític a partir de les 9:30.
També el focus es manté al nou passeig marítim de Palma, a les obres en concret.
Així és, perquè la presidenta del govern, Margarida Proens, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible del govern central, Òscar Puente, visitaran avui la remodelació d'aquest passeig marítim de Palma. Des del ministeri han destacat que aquest espai ha canviat la seva estructura per introduir noves àrees per als vianants i incorporar alternatives de mobilitat sostenible. El recorregut del passeig i el port començarà sobre les 10:15 del matí al Parc Infantil La Quarantena i es preveu que duri uns 20 minuts.
I en matèria de successos, perquè és veritat que tenim dos concentrats en el temps i molt semblants.
Sí, hem de lamentar dues persones que van resultar ferides ahir arran de la deflagració a la ximenea d'una casa al Coll d'en Rabassa, a Palma. L'explosió va mobilitzar bombers, policia i serveis sanitaris, i l'ona expansiva va arrabassar la porta. Els dos ferits per l'explosió són un pare i la seva filla de 8 anys. Varen ser atesos a l'Hospital de Son Espases i ja han rebut l'alta.
Com us deia, un episodi similar, però en aquest cas a Platja de Palma, Joana.
Sí, una hora abans de l'episodi anterior que acabem de relatar, una altra explosió posava en alerta els veïnars, en aquest cas, de la Platja de Palma. Tot i que la detonació va provocar danys bastant considerables, en aquest cas no hi ha hagut cap ferit, l'origen podria ser elèctric, però encara no es descarta cap hipòtesi. Fins al lloc dels fets es varen desplaçar també diferents unitats del 061 i també dels bombers de Palma.
Sempre tenim moment dins l'actualitat, dins el ritme ràpid del dia a dia, per aturar una micona i reflexionar sobre la nostra frase del dia. Avui quina és?
I d'avui la frase, Marta, bon dia, és del poeta uruguaià Mario Benedetti, que un dia va dir que la nostàlgia no és el desig de tornar, sinó de reviure el que va ser vell.
Diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci.
M'agrada molt, però és vera que molta nostàlgia per començar una setmana, per començar un dilluns.
Així és, perquè el nostre de què parla tothom, Marta, també va de memòria, com aquesta cançó de Rosalía.
Serà que tu me coneixes?
Som avui perquè això seria fer dejú, no? És un dilluns nostàlgic, i avui tothom parla d'una dona misteriosa, d'una Maria Snois Lagler. La troballa d'un àlbum de fotos a una botiga de segona mà d'un poble belga s'ha fet viral. Qui és la dona que es fa fotos al costat dels actors més cèlebres de Hollywood? I de tot va començar el 2020, quan a una petita botiga d'andròmines de segona mà de Morstel, una localitat propera a Amberes, varen trobar un àlbum de fotos amb més de 60 instantànies amb una dona i el boy millor de les celebrities del Hollywood dels anys 90. Qui sortia en aquest àlbum? Ara veiem, per exemple, en pantalla, en Elijah Wood, Angelina Jolie, Johnny Depp, Bruce Willis, en Keanu Reeves, Tom Cruise, Jack Nicholson, Antonio Banderas i fins i tot Marta Garau, el repartiment de Beverly Hills 90-210. Allò que aquí, a l'estat espanyol, es va conèixer com a Sensación de Vivir. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Tothom es demanava qui era aquesta dona i com havia aconseguit fer-se tantes fotos en tant de famosos. I una de les imatges en què ella sortia amb una acreditació de premsa va ser la solució en aquest misteri. Era, com vos deia, Maria Snois Lagler, una periodista especialitzada en cinema i membre de l'Associació de Premsa Estrangera. Snois Lagler era d'origen belga, per això va compareixer l'àlbum en Veres, i molt estimada entre els periodistes que es dedicaven al show business. Va fer feina fins als 87 anys i va morir ara en farà 9. Ningú sap quan l'àlbum va arribar en aquesta botiga, però la història, he de dir-vos, estimats oients, estimats telespectadors, que té un final feliç i la seva filla Maria ja té a Califòrnia aquest àlbum en les fotos de sa mare. Això suscita un debat sobre què guardam i què no, sobre el poder de la nostàlgia i si sou de demanar fotos amb artistes i famosos o si vos fa vergonya, vos escolt, companys. Joana Maroto, tu ets de demanar fotos amb artistes?
No, no ho som. De fet, em fa molta vergonya. Entenc poques, eh? Crec que hagués pogut aprofitar més de quan, no sé, ha vengut a la tele, a la ràdio, gent així coneguda o famosa. Sí. Entenc poques, però sé que tenc, i no la tenc físicament, l'he de cercar, però sé que la tenc. Sé que me fa més il·lusió de les que m'he pogut fer. És una en Rosa Maria Calaf, que va venir aquí, en els estudis d'Ivetres Ràdio. Periodista referent, corresponsal de Televisió Espanyola, i després, no sé si dir que tenc altres coses de patató, però que no me fa tanta il·lusió. Me fa molta vergonya. Jo, si vaig a entrevistar qualcú, sempre m'ha fet vergonya allò de dir ara mos podem fer una foto plegats, però per ventura hauríem d'aprofitar més.
Ara que has citat Rosa Maria Calaf, ahir, una de les publicitats d'Ivetres, vaig veure una entrevista que li va fer Nenar Álvarez a la 2, una entrevista fantàstica.
Sí, sí.
80 i busques d'anys va dir Rosa Maria Calaf que tenia i està millor que jo.
Sí, sí.
És a dir, jo vull saber quina aigua ha presa. Un dia m'agradaria topar-me-la i poder-li demanar. Jo m'he penedit sempre de no haver demanat una foto a Manolo Escobar, perquè me'l vaig trobar en els passadissos d'Ivetres, que li anaven a fer una entrevista, i clar, me feia com a cosona a dir-li Don Manolo, nos podemos hacer una foto, i me n'he penedit sempre, perquè va morir 2 anys després, i vaig dir, he perdut l'oportunitat de poder escoltar el Porón Pompero mirant aquesta foto. Joan Ferrés, tu ets de demanar fotos en nostàlgic, saben que no, perquè vas tirar tots els de punt de sa carrera, confessar-los un dia.
És que jo em manco, a Maria Snois Lagler, que ella li han servit les fotos, perquè nosaltres les comentem.
Exactament.
La resta de fotos no li he trobat mai el sentit. És a dir, jo, si hem vist Manolo Escobar en un passadís, en aquest moment, la foto no sé de què me serviria. Si de mateix jo ho record, bueno, serveix per mostrar pintura, però no li trobo el sentit de fer-se fotos amb un famós. Si el veus, el veus, el vius. No sé com dir-ho, no el fotografies.
Per tant, tu no te fas fotos mai res, fas fotos mai de res.
No, i vergonya també que me fa. O sigui, me fa vergonyeta. Sí, ho he de dir.
Xisco Nadal, a qui demanaries, ja que no poden fer en Manolo Escobar, una foto, tu?
Ai, a qui demanaries? No ho sé. És que aquestes coses, estic amb tu, sempre van fer molta vergonya. Me'n record que me va tocar, vaig tenir la sort de col·laborar en la temporada alta, que va venir com a molta de gent. I clar, com jo estava allà entrevistant, me feia com a molta cosa, em va acabar dir, mos podem fer una foto, i en tenc molt poques. Me'n record que n'hi vaig fer una mumeret amb en Rafael, que ell li va fer molta il·lusió, perquè també depèn de...
Jo estic una mica
amb en Joan. Les fotos han de tenir una mica de simbologia, ha de tenir com una mica de trasfons, perquè també que te topis ara en Marta Grau, un referent de la comunicació illenca, fent-se una hamburguesa amb guants, com a ella li agrada, bé de formatge, i que li diguis senyorita Grau, mos podem fer una foto? Clar, ella ha d'abandonar la seva vida, i quin sentit té si un fan de Grau? Que també darrerament se demanen moltes fotos per demanar. No sé tu... Marta Grau, avui ens sabut que et vols de ser els Smashburgers, perquè no m'has desmentit, i te volia demanar, tu amb qui t'has fet una foto que te'n feia especial il·lusió.
Ara vos sorprendrà, perquè crec que no vos ho he contat mai, i mira que compten batalles, en aquell programa.
T'anava a dir, ho saps darrer detall que mos queda per conèixer.
Sí, tenc una foto robada
amb la Yoko Ono, perquè just Ostres. Ella va fer una exposició artística a la Fundació Pilar i Joan Miró als anys 90, i jo vaig anar a que m'afirmés un autògraf, i llavors a l'exposició, bé, sobretot a que m'afirmés un autògraf, i Diari de Mallorca va captar la instantània i surt jo de fons. O sigui que aquesta és una de les fotografies que tenc i que guard, clar.
Que no li vas de demanar, a Yoko Ono.
No, clar, la tenc perquè foto, va sortir en el diari.
Aquesta és... Ai, és vera, que teva, aquell mur que has fet de 2x2 ampliant d'aquesta foto de Diari de Mallorca. Veus, això s'ha acabat d'esmentir. Veus, això no et sap. No vull crear falsos rumors.
I d'avui aprofitarem aquesta ocasió per parlar de la nostàlgia i sobretot d'altres qüestions que marquen de l'actualitat. A banda d'aquesta dona, d'Anna Maria Snowis-Lager, no sé si ho he dit bé, Perfecte. Però que avui és notícia. Com sempre, en la bona companyia d'Iker Hernández als comandaments tècnics, Robert Mercè, Albert Borràs, Yolanda Ruiz. Començam setmana, començam dilluns.
El dia, amb Marta Grau.
Avui posam el focus en una notícia que preocupa tant el sector avícola com les autoritats sanitàries. A partir d'aquest dilluns, el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca prohibeix la cria d'aus de corral a l'aire lliure com a mesura preventiva davant l'augment del risc de grip aviària al nostre país. Segons les dades recollides per la Unió Europea, només aquesta temporada s'han notificat més de 900 focus del virus entre aus de corral, silvestres i en captivitat. A Espanya també s'han detectat 14 focus en aus d'aquest tipus i més de 60 en ous silvestres. Què significa exactament aquesta prohibició, sobretot per ramaders? Què suposarà, no?, el que s'aprèn, la mesura que s'aprèn en el dia d'avui, i quin risc existeix per al sector i per a la salut pública? Per entendre millor la situació, avui ens acompanya Juan José Badiola, veterinari, expert en sanitat animal i un dels majors coneixedors de les malalties zoonòtiques al nostre país, tot un referent en la matèria. Professor Badiola, bon dia, benvingut al dia.
Hola, bon dia. És un plaer estar de nou amb vosaltres.
El plaer és nostre, com sempre. Sobretot en un dia, professor Badiola, clau, el d'avui. En primer lloc, mos expliqui què està passant exactament perquè s'aprenguin mesures com les que s'aprenen avui.
Bueno, eso tiene un sentido muy lógico, puesto que se sabe muy bien que la transmisión del virus de la gripe, de los virus de la gripe en general y el H5N1 en particular, se realiza a través de las aves silvestres migratorias, que en este momento están realizando sus viajes habituales desde el norte de Europa, Escandinavia, hasta África. Y en ese recorrido toman, vamos a decir, toman tierra gráficamente, porque necesitan comer, necesitan descansar, necesitan beber agua, y lo hacen normalmente, puesto que la mayoría de estas aves son aves acuáticas, en lugares lacustres en general, ríos, lagunas, etcétera, pero pueden ser en otro sitio. Y aquí la medida tiene mucho sentido, particularmente porque muchas aves que son de traspatio, que están en las localidades más pequeñas, conviene también que estén protegidas, puesto que las granjas en general ya toman medidas de bioseguridad estrictas por la cuenta que les trae, obviamente. Pero aquí es importante evitar cualquier contagio del tipo que sea, y este es el caso, y esto es lo que pretende evitarse con esta normativa.
¿Es una mesura amb precedents? ¿Qué suposa que a partir d'avui se prohibesqui la cria d'aus a l'aire lliure? No sé si tenim precedents similars d'altres moments en concret que s'hagin pres aquesta decisió.
Sí, no es una medida nueva. Hombre, lo cierto es que en este momento el Ministerio de Agricultura ha valorado que hay un gran número de brotes en España, como también lo ha habido en otros países europeos, y bueno, parece que este año la movilidad del virus es muy grande y entonces conviene tomar las medidas más estrictas de bioseguridad, que es lo que tiene el sentido que tiene esta medida. Pero no es nada nuevo y está encaminada precisamente a evitar en la medida de lo posible nuevos brotes.
Professor Badiola, com es detecten i sobretot com se controlen aquest focus a nivell europeu, a nivell estatal? Com és el procediment per detectar-ho?
Bueno, hay que tener en cuenta esta cuestión que he comentado antes, que por una parte están las aves silvestres, que están simplemente sirven de testigo. Es decir, cuando en un humedal o en un lugar como he señalado empiezan a observarse muchas aves enfermas y muertas, es una señal importante de que puede ser que la gripe aviar esté ahí presente. Pero si se refiere a las granjas, fundamentalmente la detección por parte de los avicultores son muy buenos profesionales en general, ¿no? Y esto saben muy bien. Cuando disminuye la puesta, si es una granja de producción de huevos, cuando el número de muertes y es más elevado por encima de lo normal, y sobre todo cuando disminuye el consumo de agua y de pienso, esas son las evidencias más claras de que algo está pasando y que probablemente sea la gripe aviar, y más en este momento. Y entonces, a partir de ese momento, esa granja queda completamente inmovilizada, no puede salir nada ni entrar nada, porque se aplica un procedimiento que la verdad es que es bastante drástico, que es la eliminación de todos los animales de la granja para evitar la possibilitat de que pudiera haver nuevos brotes en la pròpia granja o en els alrededores.
Però entenc, professor, que això no comporta cap risc de cara als consumidors, de cara als humans.
No, porque en una granja, en el momento que se detecta que hay un brote de gripe aviar, inmediatamente, como ya he dicho, nada puede salir al exterior y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, nada que signifique que pueda ir a la cadena alimentaria. Es decir, huevos, carne, cualquier otro producto de origen avícola.
Clar,
entonces, es decir, que no, el riesgo alimentario es mínimo.
Ha dit abans que les mesures, quan se detecta un brot d'aquestes característiques, són dràstiques, no? I se procedeix al sacrifici de tots aquests animals. Aquí, a les Balears, que tenim tant de ramaders dedicats en aquest sector, podria donar alguns consells? Perquè, clar, jo entenc també la preocupació per part del sector.
Bueno, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, porque además son, como he dicho, muy buenos profesionales. Pero en general es hacer lo que dice el protocolo, que hay un protocolo de muy estricto que ya se generó hace años y que fue hecho por parte de las autoridades nacionales, también por supuesto por las autonómicas y en definitiva por la Unión Europea, que es la que establece las normas de sanidad animal para toda Europa. Entonces ellos tienen que seguir ese procedimiento. Tratar de evitar que nada, al momento que ya esté declarado, pueda salir de la granja para no contaminar otras granjas vecinas o humanos. Y desde luego, en lo que a ellos respecta, aunque ya he dicho que el riesgo para los de contagio a los humanos es muy bajo, pero sí que es verdad que ellos son los que más riesgo corren, los propios avicultores. Entonces, lo que sí que se recomienda, obviamente, es que tomen las medidas más estrictas de protección personal para evitar un posible contagio. Es verdad que los contagios, no lo he dicho antes, lo digo ahora, se necesita que tiene que haber un contacto estrecho, directo y de un mínimo de duración para poder ser contagiado. Y así es lo que se ha registrado en todos los focos que se han detectado en Europa y en otros países del mundo. Pero bueno, por eso digo que en el caso de los consumidores normales, si ya se añade lo que he comentado del ámbito alimentario, claro, el riesgo es muy, muy bajo, prácticamente inexistente. Pero para los propios avicultores sí que puede ser. Ellos tienen que tomar precauciones para evitar ser contagiados.
Claro. Una darrera qüestió. Avui el govern balear confina 14 municipis per no propagar la grip aviar. O sigui, 14 municipis s'ha confinat les aus. Jo no sé com s'utilitza aquest terme, no? Què suposa confinar unes aus? Són unes mesures diferents a les que s'aprenen habitualment? Què entenem per la paraula confinar adaptada aquí?
No. Confinar és que les aves no poden estar a l'aire lliure. Tienen que estar encerradas, permítame que se me diga un término un poco duro, ¿no? En un espacio en el que no haya contacto con el exterior. ¿Para qué? Para evitar el eventual contacto con las aves silvestres que son las que transmiten el virus. ¿Y por qué se hacen en ciertos espacios? Porque son el Ministerio y la comunidad autónoma han definido como espacios de especial riesgo. No en otros sitios, a lo mejor en otros sitios, pues la situación es completamente distinta o diferente, sencillamente.
Clar, per aquesta raó, aquí a Balears hi ha 14 municipis on s'aprendran aquestes mesures descrites. En tot cas, és una mesura preventiva, és una mesura temporal, com explicava el professor Badiola, no és la primera vegada que s'aprenen i no comporta tampoc risc als humans, que això és important també destacar-ho. Professor Badiola, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació en un dia important, perquè és a partir d'avui, no?, on s'aprenen aquestes mesures.
Sí, moltes gràcies, Tinecció, simplement... Que eso puede tener un riesgo limitado, que va a ser mientras sea el riesgo de esa transmisión, que será durante este mes de... lo que queda el mes de noviembre, yo estimo.
I després
Así que es una medida temporal.
Exactament, és una mesura temporal i després tot tornarà a la normalitat. Professor Badiola, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a ustedes, un placer hablar para IB3.
Igualment. 9:24, el bisturí i tot d'una, la nostra tertúlia.
Tres ràdios Patrimoni. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que unos vienen y otros van. Las gallinas que entran por las que salen, que decía aquel. Nos visita el ministro de Transportes, el señor Puente. Primera parada, primera vez en Mallorca desde esos 718 días que tomo posesión. Paseíto por las obras del puerto y rueda de prensa. Seguro que nos colma con algunos de los 20.000 millones para puertos y aeropuertos nacionales que anunciaba la semana pasada sin citarnos. Seguro que nos anuncia en X, en Twitter, el convenio ferroviario o el convenio de transportes, esos 230 millones de euros que lleva pidiéndole insistentemente la presidenta señora Proens desde el mismo día de su nombramiento. Y la que se va, la señora Trullol, Neus Trullol, y su camarada, el señor Contreras. Dicen que se van del Ayuntamiento de Palma. Renuncia a ser candidata. Un flotillazo perfecto, que nos sitúa en el pistoletazo de salida de las elecciones. Si es curioso eso de que alguien de los anteriores, de los 15-23, se vaya, más raro es que lo hagan sin irse. Se publicita un año y medio antes para irse casi dentro de dos años, cuando lleguen los siguientes. Dice que da un paso, pero no atrás, ni abajo, lo da al lado. Quizás que a falta de iniciativas políticas que cambien la vida de los ciudadanos, adelante igualmente la donación de su sueldo de estos próximos 18 meses. Alguna causa, pro-palestina o quizá, no se sabe, pro-salvadora. No es fácil irse, ha dicho, después de 12 añitos en la cosa pública. Se lo recordaremos al ministro, a ver si con este hay más suerte. Y ya mañana, siempre tropezando. Más.
Són les 9:27, comença la nostra tertúlia, començant per saludar els diferents portaveus parlamentaris que avui ens acompanyen per ordre de representació al Parlament. Estem pendents de poder connectar amb la diputada del grup parlamentari popular, na Salomé Cabrera, que entraria des dels nostres estudis de Menorca, però de moment estem pendents tot d'una que la puguem saludar. Així ho farem aquí als estudis de Palma. Sí que poden saludar el diputat del grup parlamentari socialista, Carles Bona. Bon dia.
Bon dia,
benvingut.
Com esteu?
Sergio Rodríguez, del grup parlamentari Vox, bon dia.
Bon dia, buenos días.
També aquí als estudis de Palma, Lluïsa Pesteguia, diputat del grup parlamentari de Més per Mallorca, bon dia.
Bon dia.
I entrant en remot, igual, i per a través de videocall, la diputada, el diputat José María García, del grup parlamentari Mixt per Unides Podem. Senyor García, bon dia.
Bon dia, buenos días.
Avui hem pensat dedicar la setmana, ja que la setmana anterior va ser una setmana dedicada al turisme, amb la World Travel Market en el calendari. Això ens du a fer balanç, no?, o al manco reflexionar sobre alguna sèrie de qüestions referides al turisme. El primer que podem debatre és el rumb a seguir per part del turisme. Com se pot passar, i és una de les primeres preguntes que podem plantejar, d'un model de creixement a un model de sostenibilitat. Això per una banda. Per altra, podem introduir conceptes com, per exemple, posar límits,
combatre la il·legalitat, apostar per la qualitat, això podria ser també un dels ítems a debatre, i per afegir en el calendari, també referent a uns fets que van tenir lloc la setmana passada, dos exemples, l'antic hotel Teix de Magaluf i l'hostal Colom de Peguera, que varen passar aquest divendres a la història. D'aquesta manera el que s'apretén és dedicar també a algun o guanyar terreny a l'espai públic. Si vos sembla, començant per plantejar la primera de les qüestions, com se pot fer aquest canvi de model turístic i parlar, passar d'un turisme o convertir el turisme en un model més sostenible, no?, que l'existent, si això passa tal vegada per una contenció turística o no. En espera de la senyora Cabrera, començo per al senyor Bona.
Bé, jo crec que, gràcies, jo crec que és molt senzill. És tan senzill com voler fer qualcuna cosa per canviar el model, que és el que no està fent el govern. Que fins ara el que han intentat és transmetre el missatge de que no hi ha saturació, quan és realment al·lucinant que vulguin intentar vendre aquest missatge segur al Travel Market, quan ells mateixos, el govern, ha fet una enquesta a la ciutadania i la ciutadania li ha respost 8 de cada 10 ciutadans creuen que hi ha massa turistes. Després han intentat amagar aquesta enquesta fins després de l'estiu i ara el que veiem és que hi ha una legislatura que està marcada absolutament per ser inacció. No han fet res i el que és pitjor, volen amagar fins i tot que no pensen fer res. Perquè tenim aquesta enquesta de la ciutadania que diu que troba que hi ha saturació, tenim dades que ens diuen que hi ha més turistes i no hi ha cap mesura que s'hagi posat damunt la taula. I fins ara, l'excusa que posava el govern era que tenia un pacte amb Vox. Aquest pacte pareix que s'ha acabat. I ara, quina és l'excusa? Perquè fins ara que ha fet el govern, les úniques mesures que efectivament s'han pres, però en sentit contrari, s'ha aixecat la moratòria turística, s'atreuen més places turístiques i els resultats els veiem amb les dades turístiques, com deia abans, efectivament, de maig a setembre d'aquest any 2025, dades de Frontur, del Ministeri, més de 213.000 turistes que el mateix període, maig a setembre de l'any 2024. I tot i així han caigut els turistes alemanys, fet que ha provocat que la senyora Provenç, com a reacció, a la World Travel Market, se'n va anar corrent-sos des de Londres, allà on hi havia la fira, se'n va anar cap a Colònia per intentar tornar a treure aquests turistes alemanys, que si realment acaben tornant a venir una altra vegada i acaben augmentant els números també, serà directament la marabunta. Per tant, si les xifres estan dient que els turistes estan augmentant, no entenem per què el govern no fa absolutament res.
El senyor Bona parla de saturació. Senyor Rodríguez.
A ver, yo creo que las cifras lo que dicen precisamente es que el turismo no solo no ha crecido, sino que se ha contenido. Al final, el tema de discusión es qué islas y qué modelo turístico queremos para el futuro. Lógicamente, a todos nos gustaría poder ir a la playa y estar tranquilos y que no hubiera mucha gente, poder conducir por nuestras carreteras y que no hubiera atascos. Todas estas cosas son lógicas y es lógico también que a veces en los momentos álgidos de julio y agosto los habitantes de las Islas Baleares sientan cierto sentido de saturación. Pero más allá del sentido, lo que tendríamos que reflexionar sobre que el turismo es nuestro único real motor económico. Hay una serie de complementarios dentro del mundo de la economía, la construcción, la sanidad, temas informáticos, pero a día de hoy, quien da fuerza a ese motor que es la economía es el turismo. Y no nos tenemos que olvidar que el turismo en Baleares es un turismo de sol y playa. Porque el que quiere ver la Torre Eiffel o quiere ver el Louvre tiene que ir a París. El que quiere ver al Papa o San Pedro tiene que ir a Roma. No hay más. Son de las principales ciudades que se visitan. Pero el nuestro es un modelo de sol y playa y oferta complementaria, gastronomía de calidad y una cierta oferta cultural. Pero es que esto lo tienen muchos países de nuestro entorno. Cada vez más nos come el terreno Turquía, nos lo empiezan a comer las antiguas países que integraban la antigua Yugoslavia. Y empiezan también países del norte de África, que tienen playas maravillosas, tienen el mismo sol, lo que le falla son las infraestructuras, que es en lo que somos punteros. Y la planta hotelera de Baleares es sin duda sensacional. Tenemos además una oferta complementaria estupenda y tenemos además una serie de servicios que no pueden ofrecer estos países, como el hecho de que si se pone enfermo un turista, pues aquí hay una planta uh-huh. sanitaria de primer nivel. Pero hemos de ir con mucho cuidado, porque a veces no nos damos cuenta y nos podemos cargar la gallina de los huevos de oro si no vamos con mucho cuidado a nuestros destinos de competencia. Y cuando países como Argelia, como Libia, como Túnez se estabilicen políticamente y otros que ya están estabilizados como Turquía nos empiecen a hacer la competencia, igual lloramos lágrimas de sangre porque no tenemos otra alternativa. Y recordemos que somos una isla y que, lógicamente, aquí no podemos competir en otros sectores por los costes del transporte, los costes de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de ser muy conscientes de que el turismo es la gasolina del motor económico de Baleares.
Primera valoració del tema, senyor Besteguía.
Sí, ho deia el senyor Rodríguez, no?, que hi ha altres sectors, hi ha altres destins competidors que poden arribar a fer ombra a les Illes Balears. I precisament una de les flaqueses que tenim com a destí turístic és aquesta massificació, perquè no només el 80% de residents diuen que efectivament hi ha massa turistes, sinó que els propis turistes a totes les enquestes de satisfacció valoren de les coses més negatives precisament la massificació turística, perquè jo crec que qualsevol persona de les que estem aquí assegudes o de les que mos escolten, quan viatjam mos agrada trobar una experiència lo més real, lo més autèntica possible, i per tant anar allà amb massificats no mos agrada. I és precisament una de les amenaces que tenim i que haurien de competir tant per recuperar la qualitat de vida dels residents, que ha estat amenaçada, és amenaçada i malmesa per aquesta massificació, però també per recuperar una qualitat turística que la saturació amenaça. I jo crec que les dades canten per si mateixes. Hi ha certes coses que no se poden sostenir. En els mesos de temporada alta, enguany, ha crescut el número de visitants. I ha crescut, el senyor Bona deia, ha crescut entre el maig i el setembre, 200.000 turistes, que ha crescut més en la temporada baixa, ha crescut més en temporada baixa, percentualment, però en números absoluts, en temporada alta, seguim creixent. I, per tant, no poden xerrar de contenció. I en qualsevol dels casos, la contenció, aquesta que s'està produint, que no és tal, però de la qual parlen els membres del govern, no és per una política ni per factors interns del nostre mercat, és per la crisi econòmica que tenen a Alemanya. I per tant, tampoc no diguem que està funcionant cap tipus de política, perquè les úniques polítiques que han tingut aquí han estat precisament les d'aixecar la moratòria i permetre que hi hagi més places turístiques. Però, en qualsevol dels casos, ni tampoc se deuen per aquestes. Sobrepassa tot això. És que els mercats acaben fent turísticament allò que volen a les Illes Balears, i aquest és un problema que tenim, que no tenim ni capacitat regulatòria per verdaderament decidir quin és aquest primer sector econòmic que, com deia el senyor Rodríguez, no només està afectant la qualitat de vida dels residents, sinó que s'està menjant a si mateix en un procés antropòfag de la gallina dels ous d'or. I aquest és un dels problemes que, si no afrontam, acabarem efectivament. Perquè si el dia que arribi la crisi derivada de la baixada de número de turistes no mos hem preparat amb altres sectors econòmics, llavors, efectivament, plorarem. Però no estan fent això. Precisament, el govern el que està fent és apostar per més i més i més i més turistes.
Saludam ara Salomé Cabrera, diputada del Partit Popular. Perdó per els problemes tècnics, senyora Cabrera. Un resum molt ràpid del que han dit els seus companys. El senyor Bona parlava de saturació i també d'una possible pèrdua de turistes britànics. El senyor Rodríguez deia que som un model de turisme de sol i platja i advertia sobre el risc, no?, de perdre aquest model. I el senyor Besteguía parlava de conceptes com saturació, massificació i feia referència a les dades d'aquest estiu que han estat altes. L'escoltam. Ai, me sap greu, tenim un petit problema a l'hora d'escoltar la senyora Cabrera. No sé si el podem adobar, companys. Si és tan amable de parlar de nou, tal vegada podem recuperar l'àudio de la senyora Cabrera. La saludam de bé i nou. Benvinguda al dia. lamentant els problemes tècnics que tenim just en aquests moments. La recuperaran tot d'una, però si vos sembla, escoltam també José María García, del grup parlamentari Mixt per Unides Podem. Escoltam el seu argument respecte a l'anàlisi de la temporada turística, de la World Travel Market i sobretot del rumb a seguir del model que volem.
Bueno, hay que cambiar el modelo económico claramente, porque el modelo económico basado en el turismo de sol y playa, pues en algún momento va a colapsar, porque precisamente los turistas dejan de venir, y dejan de venir porque hace mucho calor en temporada alta, intentan distribuirse en otras temporadas, aquellos que tienen más capacidad económica. Entonces lo básico es cambiar el modelo económico, porque todas las medidas que se están haciendo para, digamos, reducir el turismo se han producido como consecuencia de las movilizaciones y de lo que los partidos políticos que quieren cambiar este modelo económico han hecho en el Parlamento y las movilizaciones que ha tenido la sociedad balear en la calle, ¿no? Pidiendo que, por favor, esto no se pueda aguantar, esto de la masificación, salir a la calle y todos los días la calle repleta de turistas, pues la gente no lo puede aguantar. De todas maneras, también vemos cómo los turistas pues eligen y tienen posibilidad de elegir, y cuando los precios aquí, noticias este verano se han visto muchas, de que los precios en Illes Balears son del turismo son muy altos y que la gente no consume, que la gente se va al hotel y que hacen un turismo de todo incluido y que solo consumen en el hotel y que el resto de establecimientos hoteleros o de hostelería que están alrededor de los hoteles pues están sufriendo esas consecuencias por su propio gusto de poner los precios muy altos, ¿no? Entonces, luego claro, los turistas, hay una crisis importante tanto en el Reino Unido como en Alemania. Los turistas pues no tienen la misma capacidad económica de antes o van a destinos que son más baratos, y esto es lo que está pasando, ¿no? Que no es como consecuencia de las políticas que se están haciendo, porque políticas no le están haciendo realmente ninguna. Tenemos datos de que compañías aéreas que ya están poniendo un 10% más de vuelos para el año que viene para Menorca, por ejemplo. El número de viajeros que llegan al dique del puerto de Ciudadela sigue en aumento. También esos no son datos que nos hagan ver que el turismo o que las políticas que se están haciendo para rebajar el turismo tengan consecuencias. No, entonces, bueno, pensamos que es el propio turismo el que es, de alguna manera se autolimita porque el gobierno no está haciendo nada. Por ejemplo, ahora tenemos encima de la mesa o está a exposición pública la ley agraria, y en la ley agraria hay una parte importante, y se quejan por un lado los payeses y se quejan por otro lado los hosteleros de que esta ley agraria lo que está haciendo es turistificar el campo y además a estar haciendo una competencia a los propios establecimientos turísticos. No se ve que el Uber tenga intención de ninguna de rebajar el número de turistas, en todo caso distribuirlos en todo el año, pero de rebajarlos ninguna.
Ara sí, podem escoltar la senyora Cabrera i les molèsties, no?, per aquests problemes tècnics que hem tingut. L'escoltam, senyora Cabrera.
Sí, gracias. Buenos días. Decía que resultaba muy curioso escuchar a los partidos de izquierdas que han formado gobierno durante 8 años hablar de todo lo que se debía de haber hecho o todo lo que deberíamos de haber hecho o se debería haber hecho en 2 años de gobierno, cuando en realidad ellos llegaron al final de sus 8 años con una moratoria, aprobando una moratoria in extremis, porque ya se les había ido de las manos ese crecimiento del que hablan. Cuando además Marga Proens, el gobierno de Marga Proens, es el primero que ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner límite, que no se podía crecer más con ese crecimiento de 115.000 plazas, que eso es gracias al gobierno de izquierdas, con ese desbocamiento de la oferta ilegal. Quiero recordar que fue la primera que ha puesto el diálogo, ha puesto este tema sobre la mesa y lo ha afrontado de manera valiente. Sea a través del Pacto por la Sostenibilidad, se ha generado una agenda de transición y tenemos 544 propuestas a partir de las cuales se está trabajando. Quiero recordar que además se ha hecho el decreto de contención donde por primera vez se ponen límites. Los consells insulares hacen los estudios de carga de los consells y se pone límites. Se ha prohibido el plurifamiliar, el alquiler turístico en plurifamiliar, también cortesía de la izquierda en su momento. Y además, en cuanto a la oferta ilegal, que insisto, no se hizo nada, y eso realmente satura. Pregúntenles a quien quieran, eso satura. Mire, 20 millones para los consells insulares para combatir la oferta ilegal. Hoy precisamente salía en la prensa en el Menorca, ya el Consell de Menorca ha puesto sanciones a alquiler turístico ilegal por valor de 1 millón de euros. También tenemos la y el incremento de las sanciones. Se ha hecho grandes acuerdos con grandes plataformas como Airbnb para retirar todos los anuncios ilegales, y se ha hecho en Ibiza y se está haciendo en los consells insulares. O la mesa autonómica por el intrusismo, a imagen y semejanza de la que se ha hecho en Ibiza. Es decir, me parece bastante inadecuado que los partidos que han tenido la posibilidad de arreglar esto, de poner medidas, no lo hicieron, y que ahora que hay realmente medidas objetivas que están dando el resultado, que hay un cambio de tendencia donde hay una desestacionalización, están creciendo las puntas, está ralentizándose el crecimiento en la temporada alta, y la presión humana por tercer mes consecutivo baja. Yo creo que estos son datos, esto no lo pueden negar.
I poden vostès demanar torn de paraula en unes segones intervencions més curtes? La demana el senyor Bona i també rebatre els arguments dels seus companys.
Sí, la senyora Cabrera deia ara que la senyora Proens vol posar límits, i les primeres mesures que ha pres ha estat aixecar precisament la moratòria de places i crear noves places. A més, mencionava una dada molt curiosa, que és que diu que per tercer mes consecutiu baixa l'índex de pressió humana. A mi m'agradaria destacar que l'índex de pressió humana és una mesura que no només mira quants de turistes han arribat, sinó que suma quants de residents i quants de turistes junts allà a les nostres illes en un moment determinat. Clar, si tenim dades de que estan augmentant els turistes i diu la senyora Cabrera que està baixant l'índex de pressió humana, el que passa és que els residents, en època estival, el que fan és fugir fora de l'illa perquè no poden aguantar més aquesta saturació, com precisament li diuen a les enquestes en el propi govern, on 8 de cada 10 diuen que hi ha massa turistes. I, a més, la senyora Cabrera el que fa és jugar amb les dades. Si un mira, per exemple, el màxim d'aquest índex de pressió humana des de l'any, des de l'agost, per exemple, del 2016 fins al 2023, ja que critica els anys del pacte, i d'aquest màxim va davallar en 12.000 persones, tot i que fins i tot la senyora Proens ha descobert que hi ha hagut un augment demogràfic brutal a les nostres illes a la darrera dècada, i de malgrat aquest augment de demografia, l'índex de pressió humana va baixar en 12.000 persones de l'agost del 2016 al 2023. I, en canvi, si miram l'índex de pressió humana de l'agost del 2023 al seu màxim a l'agost del 2025, ha pujat en 21.000 persones mentre governa el Partit Popular. Per tant, aquestes són les conseqüències de les polítiques que du terme el Partit Popular, que actualment en turisme no ha fet absolutament res i aixecar tots els límits que s'havien portat anteriorment.
Senyora Cabrera, per al·lusions, i tot d'un, el senyor Rodríguez.
Sí, no s'ha levantado la moratòria. Por primera vez se ha puesto límite con los estudios de capacidad de carga que la izquierda no hizo en su momento. No puso límites. Había un crecimiento desbocado, un crecimiento sin límite, y eso es una verdad incontestable. Además, les recuerdo, 115.000 plazas, la oferta ilegal desbocada, y no ponían ningún medio. Además, 3.000 chalets en rústico con piscina. Eso es gracias a ustedes. Además, la vivienda se vio afectada porque ustedes autorizaron el plurifamiliar, el alquiler turístico en plurifamiliar. Quiero decir, no tienen ninguna medida que puedan aportar para sacar pecho de que hicieron algo por la contención.
Señor Rodríguez.
Bueno, a mí esta historia del bipartidismo, del y tú más y de qué hiciste tú, pues llevamos 2 años y medio de legislatura. Me parece muy bien que recordemos que el gobierno de Marga Proens no lo hizo bien, que tenía a los hoteleros felices. O sea, yo creo que están más felices con el gobierno de Francina Armengol que con el gobierno de Marga Proens. Pero bueno, llevamos 2 años y pico de legislatura. Dejemos de mirar al pasado y empecemos a mirar al futuro. Lo que quieren los ciudadanos son soluciones, no estar constantemente recordando lo mal que lo hicieron. Precisamente por lo mal que lo hicieron, ahora ya no gobiernan. A partir de aquí, ¿qué hemos de hacer de cara al futuro? Pues tenemos que empezar a pensar en temas como las infraestructuras. En estas islas, salvo el Consell Insular con un gobierno de izquierdas, que amplió el doble carril de la autopista de Llumayor a la autopista de Campos, no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos que tener mejores infraestructuras, porque no es solo un tema de que no podemos crecer hasta el infinito, pero lo cierto es que las infraestructuras se tienen que mejorar y adecuar, porque si no tendríamos las infraestructuras de hace 50 años. Estamos viviendo en el siglo XXI. Tenemos que tener infraestructuras del siglo XXI. Tenemos que mejorar la red ferroviaria para que realmente el transporte público sea una alternativa real, porque no puede ser que ir de Palma a Alcudia en un autobús te cueste 2 horas. Entonces, lógicamente, la gente acaba acudiendo al coche. Pero si tuviéramos un buen transporte público, mejores infraestructuras, cerrar el segundo cinturón de Palma, que la autopista de Alcudia no acabe en el patatal de esa Pobla, sino que llegue hasta Alcudia, etcétera, 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 hemos de mirar hasta el futuro. Lo que quieren los ciudadanos son soluciones, no que nos passem la vida mirant al passat.
Després podem plantejar cap on han d'anar, no?, els fons de l'impost del turisme sostenible, però abans d'acabar amb aquesta ronda en què s'ha parlat de contenció, de saturació, de creixement, de canvi de model econòmic, de turisme me referia, senyor Pasteguia.
Sí, jo és que hi ha coses que... Jo no m'agrada especialment el joc aquest de PP i PSOE, dir tu ho has fet pitjor que jo, però hi ha coses que jo no puc deixar passar. És a dir, la senyora Cabrera no pot dir que la contenció l'ha creada de Marga Proens perquè ha tingut una il·luminació mariana. El 2015, quan arriba Espata de Progrés, sap quin era el límit de places que se podien comercialitzar a les Illes Balears? Senyora Cabrera, cap, no hi havia límit, era infinit, se podia créixer fins a l'estratosfera. I el 2017, el que fa la seva primera mesura de contenció d'Espata de Progrés és fixar un límit. I, evidentment, des del 15 al 17 opera la seva llei turística, la llei turística del PP, que és la que volen recuperar, que és que no hi hagi límits, i jo li vull demanar. Les agrostades, que ara volen augmentar de 6 a 10, passaran per la bossa de places, perquè estic segur que no. Posaria la mà en el foc que quan passi pel Parlament vots presentarà una esmena perquè no passin per la bossa turística, i vostès l'acceptaran. I miri quin dia ho posa damunt la taula, i que se'n recordin els oients. Perquè vostès segueixen aplicant exactament les mateixes mesures que tota la vida. Turistes i totxos, que se pugui construir el dojo i que venguin tots els turistes que hi càpiguen. Exactament el mateix. El que passa és que ara han notat que hi ha una indignació ciutadana a la qual volen contentar amb una retòrica. I darrere aquesta retòrica no hi ha més que aixecar la moratòria, perquè és el que han fet, i augmentar el número de places. I a més, augmentar el número de places en llocs catalogats de bé d'interès cultural. Perquè, clar, els llocs guapos que n'han de fer si no hi fem hotels, si no saben fer respús, és que això és el que pensa el Partit Popular. No són bons per fer respús que dur hotels. I n'hi ha, hi ha mallorquins que sí que pensam que són bons per altres coses, que no és únicament per fer turisme.
Senyora Cabrera, en referent a l'argument del senyor Pasteguia, que ha fet referència a les agrostades de la nova llei agrària i altres qüestions que passaven sobre la saturació, l'escoltam també.
Bueno, en cuanto a las agroestancias, decir que efectivamente ese 10% irá a costa de la bolsa de plazas. El señor Apesteguía ahora genera una duda que sin ninguna motivación, pero en estos momentos las plazas de agroestancias irán a cuenta de la bolsa. La bolsa de plazas, no se crearán más. Y creo que al final ustedes están criminalizando la posibilidad de que el campo tenga una posibilidad de complementar sus rentas principales. Si ustedes también en su ley agraria hablaban de abrir el turismo al campo, no sé cómo es que se rasgan las vestiduras cuando de lo que se trata es de facilitar la vida a nuestros agricultores. No se trata de turistificar el campo, no se trata de transformar en hoteles. Se trata de permitir a los países, a las explotaciones agrarias, como decía, tener números verdes, no tener números rojos constantemente. Y ahí va el relevo generacional, ahí va la supervivencia del patrimonio, la supervivencia de las explotaciones y de nuestra agricultura. Con lo cual, yo creo que ustedes están utilizando esto para hacer política un poco que no le veo mucho la punta. Y en cuanto al tema del crecimiento, le recuerdo, señora Pasteguia, que el intercambio de plazas en el crecimiento fue una apuesta del Partido Popular. Cuando las bolsas fue una apuesta del Partido Popular.
El 99,
eso no existía.
Señora Cabrera, el 99.
Perdone, han tenido 8 años para revertir esas políticas si no les gustaban en ordenación turística. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron, en absoluto. Se dedicaron a bloquear y a mutilar la disposición adicional cuarta para que los hoteles pequeños y los establecimientos no pudieran beneficiarse de esa posibilidad de reconversión. Eso es lo que hicieron ustedes, bloquearle la posibilidad de mejora a los hoteles pequeños y medianos, porque los grandes, evidentemente, ya lo habían hecho todos, gracias a la señora Armengol, como decía el señor Rodríguez.
9:53 minuts. En aquests 7 minuts que ens queden, puc començar per plantejar també una qüestió referent dins el mateix tema que estem abordant, que és l'anàlisi de la temporada turística, tot el que va ocórrer a la World Travel Market, aquest canvi de model de turisme, però hem deixat de banda l'impost de turisme sostenible. No he escoltat el senyor García, puc aprofitar per començar a demanar-li cap on haurien d'anar aquest fons, on seria prioritari?
Bueno, el prioritari seria, pues, más o menos los fines que tienen ahora mismo el impuesto del ITS. Para empezar, habría que subirlo. Entendemos que la subida tenía que ser además proporcional en función del precio de la en función del precio de la estancia y no en función del precio del tipo de establecimiento hotelero o de crucero. Y luego mantener, bueno, pues mantener lo que se está haciendo, ¿no? Protección del medio ambiente, el patrimonio histórico, formación y calidad, bienestar social. A lo mejor habría que oír a los sindicatos que plantean cuestiones relativas a las condiciones de trabajo de las trabajadoras de los hoteles. Se podría incluso plantear una reconversión de esas trabajadoras para que en el caso de que se cambie el modelo económico tengan posibilidad y conocimientos para formar parte de otro tipo de empresas, ¿no? Trabajar en otro tipo de empresas que no solamente sea trabajar en hotel y sea trabajar en temporada, porque claro, el trabajo en temporada lo que provoca es que con las condiciones que tenemos económicas en cuanto a la vivienda, cobrando el paro, la gente todavía lo pasa peor que cuando está trabajando, ¿no? Y respecto al turismo, pues realmente yo no sé si el decrecimiento o se quiere decrecer en el turismo por parte del Partido Popular. Yo solo sé que ayer estuvimos mirando en Idealista, en Menorca, y no hay ni... Bueno, hay 4 páginas, todas son de alquiler de temporada. No se puede alquilar un piso por menos de 1.500 euros que no sea de alquiler de temporada en Menorca. ¿Esto qué provoca? Esto lo que provoca es que la gente se está largando de aquí, de las islas, porque no puede mantener el nivel de vida, no puede mantener la vida en las islas. Entonces, lo que tenemos que hacer es atacar esos problemas de la vivienda.
Darrera ronda de titulars, perquè no tenim temps per més. Senyora Cabrera, si vol, pot afegir una darrera valoració. Li demano uns 30-40 segons per hom respecte a tot el que hem parlat i sobre aquest impost de turisme sostenible, cap on hauria d'anar dirigit i enfocat.
Bueno, yo creo que tenemos que parar de ir a un crecimiento sin límite, a un crecimiento en valor. Esas son las políticas de Marga Proens y las está llevando a cabo y ese cambio de tendencia se está viendo. En cuanto al ITS, lo que creo que es importante es la eficaz y transparente gestión que está llevando el Govern, que se está destinando efectivamente a ciclo del agua, a reconversión en calidad del empleo. 3 propuestas importantes. Turismo responsable, 16 millones para las zonas afectadas. Zonas maduras, reconversión, 15 millones para demoliciones. Veíamos este fin de semana con fondos europeos. Y una cosa muy importante, plan piloto para convertir trabajadores fijos discontinuos en fijos.
Senyor Bona?
Sí, allò que deia la senyora Cabrera, la senyora Cabrera, de pla per reconvertir els fixes discontinus en fixes, això és una conseqüència de la reforma laboral que la senyora Proens va votar en contra. Nosaltres el que trobem a faltar són mesures precisament per afavorir els treballadors. La meitat dels hotels de les Illes Balears encara no tenen els llits elevables per ajudar a prevenir aquestes malalties laborals de les cambreres de pis, allò que la senyora Proens en campanya electoral va dir que era la major tonteria en política. I han eliminat també el pla de lluita per combatre l'accés de les hores il·legals. Per tant, estaria bé saber en quin moment la senyora Proens pensa prendre alguna mesura per afavorir els treballadors del sector econòmic més important de les nostres illes.
Un minut pel senyor Rodríguez.
A ver, lo de las camas elevables es que no puedo dejar pasar. Me parece muy bien que tengan mejoras las trabajadoras de los hoteles, pero lo que no puede ser es que nosotros subvencionemos con millones de euros que salen del bolsillo de los ciudadanos a los hoteleros que te hacen un negocio borracho y que nosotros le paguemos las camas. Esto no. Por eso les quieren tanto ustedes los hoteleros. La tarta del turismo lo suficientemente grande para que coman todos. Ha de comer el hotelero, ha de comer la oferta complementaria y, por supuesto, también el sector agrario, porque el sector agrario, si no, acabará siendo una especie de jardinero de los hoteleros que nos mantendrá el paisaje bonito, ¿eh? Y que sus explotaciones agrícolas cada vez son más insostenibles si no es mediante ayudas. Y lo que tenemos que tender es a que sean autosuficientes, no a que dependan constantemente de cómo le sopla el viento a la PAC, a la señora von der Leyen, a ver si les da o no les da ayudas.
Temps, torn per al senyor Pasteguia.
Sí, bàsicament, sí, s'ha d'anar destinat a minvar les externalitats negatives del turisme i a fomentar altres sectors econòmics. I, per descomptat, no pot anar a subvencionar el sector turístic, que ja és el sector més subvencionat de tota l'economia, perquè han de pensar que paguen menys IVA que la resta de sectors econòmics, que damunt els hi fem promoció econòmica pública amb milions d'euros, que, a més, els pagam una part del sou dels treballadors a través dels fixos discontinus, perquè quan no cobren dels hotelers, cobren de lo públic. Per tant, és un sector ultrasubvencionat i damunt el que no els han de fer és subvencionar en dos béns públics, les millores que han de fer obligatòriament i per llei en els hotels.
Molt agraïda la senyora Cabrera, el senyor Bona, el senyor Rodríguez, el senyor Pasteguia i el senyor García per començar aquest dilluns a nosaltres, la nostra tertúlia política. Que tinguin vostès una molt bona setmana.
Igualment.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Notícies i tot d'una encetam segona hora de programa aquí al dia, ja sabeu, a través de la ràdio i també a través de la televisió.